carreguen.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia, dimarts 3 d'octubre, sí, martes i jueves, però res, molt bon dia a tots els oients. Bon dia, Maria Ventura.
No és martes i jueves, és martes i 13.
Com?
Has dit martes i jueves. Martes i jueves està molt bé, però és que dimarts i 13 és molt millor. Bon dia a tots després del pont. Imaginem-nos com venim, no?
Maria, me pareix que la que se va perdre en Torralba va ser jo.
Sí.
Pues això, dimarts 13 d'octubre, recapitulem 12 i 2 minutets. Maria Ventura, bon dia.
Bon dia.
Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
Però no era viernes 13 el que donava mala sort?
No, en veritat, en la cultura anglosajona, diguem, sí que és el divendres i 13, no? Però així, al nostre país sí que sempre s'ha popularitzat, no? Diguem, el martes i 13, no? És que dimarts i 13 en valencià em sona regular, no? No em sona bé.
Dimarts 13 d'octubre. A mi és que no, lo del 13 no mai m'ha fet massa fàstic, eh? Sempre he considerat, bueno, pues que és un número més i tal, i si no m'interessa, pues bueno, que no me.
I des del diumenge és un número important en Espanya, el 13.
Pues anem a saber per què. Dime, Víctor, per què?
Perquè aquell xic que se va tirar a terra de genolls, que va plorar mentre sonava el seu himne, va guanyar el número 13 de Roland Garros.
Pues molt bona notícia, veus com el 13 és molt bona, és molt bon número també, depèn de pa què, el 13 Roland Garros que ha guanyat, no?
20 Grand Slams, ja igual a Federer, i dir que per davant només quedarien tres xiques, tres dones, Steffi Graf en 22, Serena en 23 i Margaret Court en 24. A veure, Nadal té 34 anys, anem a ficar que hasta els 38 poguera jugar, tindria 7 oportunitats per arribar a fer 24 Grand Slams.
Les farà.
O sea, només tindria que guanyar 4 per igualar a Margaret Court.
I les farà, no?
Jo crec que si no se lesiona, serà el jugador de tenis que més títols de Grand Slam haurà guanyat en la història.
Sí, per la gent del bueno, suposa que de la meva generació i la que va darrere, com és una cosa com la vostra, és un gran heroi, no? Esportiu.
És que jo crec que no se tornarà a veure en la vida.
Bueno, això, veuràs, això és un pensament d'això de dir la meva època ha sigut la millor, no? Cada època té els seus millors, no?
Després, un altre fet històric que va passar este cap de setmana és que Hamilton ha igualat a Michael Schumacher en victòries de Fórmula 1. Mm-hmm. 91 victòries. Segurament en el 25 d'octubre en Portugal el superarà. També és algo històric. Des de 2006, Schumacher era el pilot que més victòries tenia en Fórmula 1 i el 2020 ha plegat el moment en el que Hamilton era adelantat. També, clar, també hi ha que dir que ara se corren més carreres que abans.
Bueno, però hem de dir que Schumacher ha sigut un icono, eh? És dir, jo no sé si després d'ell hi ha hagut gent que ha sigut millor o pitjor, però és cert que ha sigut un icono, eh?
I sobretot perquè era el que s'enfrontava a Alonso pràcticament cada cap de setmana. I després, l'altre fet històric d'este cap de setmana és que Lakers ha guanyat l'anell de l'NBA, iguala en títols a Boston Celtics, d'assat a d'assat, però és que damunt LeBron James, que ja té 4 anells, si li sumes el de compromís ja té una mà plena de anells.
Ah, sí?
Clar, ja n'hi té 4 de campió de NBA, més el de compromís són 5.
Pues entonces, ja té la mà sencera, no?
No, és, el fet no és que siga en 3 equips distints, perquè això també ho ha aconseguit el seu company Danny Green, sinó que és que els ha guanyat en 3 equips distints i damunt ha sigut el millor jugador elegit per la NBA en 3 finals diferents, cada un en un equip.
Quines ganes tenies de contar-lo de sou? Tenies tot guardadet, eh? Durant el cap de setmana, tenies ganes de vindre i dir-lo i contar-lo, l'orgullós
el,
que et sents.
El diumenge per la vespre de nit ja tenia ganes de vindre.
Has vist?
Que bé, eh?
Ens han donat totes aquestes bones notícies? N'hi ha alguna notícia més que vulguis donar-nos?
Sí, i després és que l'altre dia un home major me va preguntar que com era que Espanya estava jugant en públic un partit de futbol. Va ser en Portugal, avui també, que la gent no s'assuste perquè en Ucrania s'esperen més de 15.000 espectadors per al partit d'avui Ucrania-Espanya.
Bueno, tu t'has preguntat este matí com se pot arribar a fer la Fira Santa Caterina, que és, i textualment m'has preguntat, que aniran a comprar les peladilles per torns? M'ho has preguntat, eh?
Sí, sí. Tinc curiositat de veure com s'organitza això, perquè normalment la gent van tots a comprar o molt pronte o després de dinar. Per tant, és molt segur que aglomeracions van a haver.
Víctor, a tu realment el que vols que t'aclarisquen és si se fa una fira de Santa Caterina on se concentra tanta quantitat de gent en Vila-real i en els voltants de lo que és el trajecte de la fira, per què no se pot entrar a l'estadi de la Ceràmica? Això és realment el que vols que t'aclarisquen, no?
Sí.
O sigui, que tu venies de l'excusa avui de i ara a Santa Caterina, i bueno, i com aniran a torns i tal i qual. I és més, saps que la nostra companya ha dit, Víctor, tenim la nota de premsa que t'explicarà, i clar, jo sé que no t'interessin les explicacions.
Sí, sé que van a ficar carrers unidireccionals, però encara així n'hi ha carrers d'este poble que per molt que siguen unidireccionals són molt estrets. Perquè són del casc antic i són molt estrets, per tant, algo n'hi haurà que fer per a que no s'aglomere la gent.
Val, però, entonces, tinguem Fira Santa Caterina, tinguem-la en la nova normalitat i que ens deixen entrar a l'estadi, la Ceràmica, en la nova normalitat, no?
Esperem que sí.
Pues això és. Maria, tenim notícies de les que tenim que dir perquè no tenim més remei als nostres oients, són notícies polítiques, notícies que ens informen, com per exemple lo de les dades de que ens demanava Víctor.
Exacte, primeres comencem si vos pareix bé en la Diputació de Castelló, perquè la Diputació impulsarà des del Centre Provincial d'Energies Renovables la transició ecològica en les comarques de Castelló. És un tema que ens interessa molt i que intentarem ficar-nos en contacte amb l'institució provincial, no, perquè mos com s'anirà fent aquesta transició ecològica a l'interior de la nostra província, no, Susana?
Mira, això és un tema que a mi m'interessa molt, sobretot perquè recuperar el nostre interior, perquè és molt ric, i a més, avui estem a una tira de pedra, que se diu, de les ciutats, és a dir, mira, jo lo del teletreball penso que potenciarà molt lo que és la recuperació d'aquests pobles que tant ens agraden i que en estiu tant visitem i tant estem, pues ara és una bona forma de recuperar aquests pobles que tant ens agraden.
Sí, a més, ahir vaig veure en un mitjà de comunicació estaven donant les dades de tots els pobles d'interior que ja han demanat que fiquen fibra òptica als seus pobles perquè hi ha molta demanda de les grans ciutats que volen anar a viure als pobles per culpa d'aquesta pandèmia que hem viscut, no? I s'ha fugit aquesta naven de les grans ciutats i de la vida. O sigui, estem vivint d'un èxode rural, no, a un èxode de la ciutat de tornada als pobles, un poquet a causa d'aquest Covid-19.
Seria una forma de de tornar als orígens de moltíssima gent de les que viu establida en les ciutats grans d'ací de la província de Castelló.
Sí, a més també pensem que en les ciutats la vida també és molt més cara que a lo millor en els pobles, i moltes vivendes s'estan quedant buides en aquests pobles, i també s'estan donant ajudes per a que la gent pugui reformar aquests domicilis i que pugui haver més vida a l'interior, no? No sols ací a Castelló, sinó a l'Espanya rural, no?, que coneixem. Seguim parlant de la Diputació, perquè inclourà el peix de llotja en les campanyes de promoció de la marca Castelló Ruta de Sabor. Una notícia que també ens agrada molt, perquè és que la qualitat del nostre peix, d'aquest peix que està en la llotja, la cultura que n'hi ha dels pescadors ací, és molt gran per difundir-la també, Susana.
Sí, a més, la gent que estem habituada a menjar este peixet, que sabem que no és igual... és un mar més tranquil, és dir, el que tenim ací, i no és tan agressiu, per tant, bueno, com que està molt bo, aquest peixet i aquests arrossers que ens fan aquest peixet de llotja està molt bo, i que se potencia el que realment sabem tots que està bo, i a lo millor hi ha gent que per desconeixement no ho sap, i quan ho prova se dona compte de la garantia que té.
I ara, si te pareix bé, abans de vindre ací a Vila-real, parlarem d'Almassora, perquè rehabilitarà el seu Ateneu Jove amb fons FEDER per a garantir la seva accessibilitat i fomentar el seu ús amb un calendari permanent de cursos i activitats. És un edifici molt antic també de la ciutat d'Almassora, però que els costa perquè crec que no tenen ascensor. No, és un espai molt agradable que es podria utilitzar més, però que no el podem perquè li falten coses, i que gràcies a aquests fons FEDER pues ho podran tindre millor per utilitzar-lo.
Recuperem els edificis, la cultura, recuperem les nostres arrels, que estem obligats, sobretot i hem de deixar un llegat.
I ara sí, ens venim ací a Vila-real, perquè la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament ha obtingut una subvenció de 5.000 euros de la Generalitat Valenciana, que es destinaran a l'elaboració del Pla Estratègic de Participació, en la qual treballa el consistori. L'ajuda procedeix de la Direcció General de Transparència, Atenció Ciutadana i Bon Govern, amb l'objectiu d'afavorir les accions municipals que milloren la transparència i l'accés a la informació pública.
Jo ahir tenia alguna duda. Quan he rebut la nota de premsa, i com que vull que m'ho aclarisca Míriam Caravaca, que és la regidora, sobre la una la tindrem per a que ens conte per què 5.000, si va en proporció als habitants o en funció del projecte que hagi presentat.
Bé, i ara ja sí, resolvem els dubtes, no?, que tenia el nostre company Víctor en resposta a lo de la Fira de Santa Caterina, que es resisteix a la Covid de neu amb un format segur en recintes delimitats i amb un control d'aforament. Es celebrarà el 29 de novembre. La regidoria treballa ja en l'organització de la fira adaptada a la situació, amb menys parades, distribuïdes en sentit únic, en recinte delimitat per a poder controlar l'aforament i garantir les mesures de prevenció amb l'ús obligatori de màscara i gel hidroalcohòlic.
Víctor, què et sembla això?
Bé. Si estic a favor de que se facin aquestes coses.
No, hem d'estar a favor, és dir...
És que és necessari per al poble.
Hem de tindre esta nova normalitat com algo normal dins de la nostra vida, eh? Maria, saps que estem per baix del 100 de cada en Covid, en infectats de Covid,
sí,
de cada 100.000 habitants. Estem, la Comunitat Valenciana, vamos, una notícia fantàstica, tota Espanya, som la comunitat que menys té, junt a Canàries. Per lo tant, hem d'estar ben contents i felicitar a la gent per lo prudent i per lo correcte que és. No tant als de Galileo Galilei, que avui estaven aixina de forma tímida perquè els havien aconsellat que estigueren confinats, i avui dient que estaven aixint, hi havia, bueno, una companyera meva estava allí a la porta per anar informant, i dient que aixien de forma aixina molt tímida, no? Com dient...
És que se van portar molt malament, eh?
Se sentien renyits, no? Com dient... Vamos, això és horrible, sí. Perquè ells són el futur, és dir... Si tu no eres conscient del que està passant, el que passa que no s'arrependran l'activitat en la universitat fins al 9 d'octubre.
Sí, no sé si haveu vist també les imatges d'aquest cap de setmana a Granada, els joves universitaris que van eixir, i són imatges realment vergonyoses també a la ciutat, que ja veurem com acaba, no? Perquè el problema no és que es facin, és el que després pot ocórrer, no?
Sí, sí, sí.
que tu te pots juntar i no passa res, però és el que pot vindre després.
Uh-huh. Tenim una notícia d'última hora, el que serà la notícia de la setmana, quasi segur, i és que Ignasi García reclama inversions estatals per a connectar la desaladora de Moncofa, Xilxes, amb el Pou d'Onda. Entre l'alcaldessa de Onda i Ignasi García sempre hi ha coses que els unís, a voltes bones, a voltes no tan bones, però vaja, com que sempre són un poc notícia, anirem seguint este procés de lo que de com anirà el delegat de sostenibilitat. Recorda que el PDA de la Diputació incluís l'ús de la desaladora per a garantir l'abastiment a la província. I diu també García que aquesta inversió és prioritària per a garantir un desenvolupament industrial sostenible en la plana baixa. Veurem si l'alcaldessa de Onda tot això li agrada. Li preguntarem, segurament. Mm-hmm.
Sí, per finalitzar, dir que sí que aquest cap de setmana, com tu bé comentaves al principi, hi han hagut molts rescats a l'interior de Castelló, en zones de naturalesa, no diguérem, per gent que ha fet senderisme i que ha tingut que ser rescatada, no, per mitjans aeris i especials. Dir que si la gent no sap, que no s'arrisque tampoc a anar per on... O sigui, accidents podem tindre tots, que això no es diga, però hi ha que ser caos, no, per fugir de la ciutat ens n'anem als pobles i fem a lo millor coses que no sabem, millor anar en experts o gent que mos guie per saber on anar.
Sí, perquè la sensació és no passa res, és el terme no és massa gran o esta muntanya uh-huh. ho tinc controlat i després pots caure una desorientació i pa què, si és que no ens fa falta tampoc. Com són les 12 i 16 minutets, pense que tenim les notícies repassades, no, Maria?
Uh-huh. Per supost.
Anem a sentir a Enric Nondedeu. Ell ens parla d'un tema... Jo no sé si al final la gent ho entendrà, però bueno, anem a preguntar-li sobre la jornada de 32 hores setmanals, o el que és el mateix, 4 dies a la setmana, en la mateixa retribució, i diuen que se tindrà la mateixa producció. Anem a preguntar-li al secretari d'Ocupació, Enric Nondedeu, a veure què ens diu. Uns consells amb ell.
Estás a la 92.2 FM.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Bola roja, bola naranja, bola verde y bola amarilla que adapta la velocidad de la bola a la edad del niño, con coordinación en pista y mini partidos. Una manera divertida de aprender a jugar a tenis y pádel. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal o en el 964 53 11 14.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11.
¿Pero cuándo?
El 15 de octubre.
¿Y el teléfono?
El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
L'escultor i poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Villarreal Pulso Almado, Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida, escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundaciócaixarural.org.
L'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EDUCI salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital, Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa.
Manzanilla, Villalonga i Temprana de Montan. Morrut, Farga, Borriolenca i Serrana d'Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina i Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos aunque lo nientes. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar.
Enric Nondedeu, secretari d'Ocupació. Molt bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia.
S'han incluït en els pressupostos de la Generalitat 2021 a partir de 4 milions d'euros que està destinada a la idea de reduir la jornada laboral a 4 dies setmanals,
O 32 hores, sí, efectivament. És en el esborrany de pressupost que hem preparat des de la Direcció General de Treball, que depèn de la Secretaria Autonòmica, s'ha incorporat aquesta partida, obeint, a més, a una PNL aprovada a les Corts per als grups botànics, per anar avançant en aquesta direcció, sí, sí és.
La idea és que les empreses que s'acollisquen a aquesta forma, aquesta nova forma, que ja n'hi ha països, per exemple, com Nova Zelanda, que sí que ho té incorporat, se sumen i n'hi hauran beneficis per a aquestes empreses, no? Hi haurà una forma de potenciar-les econòmicament per part de la Generalitat?
Sí, però jo crec que s'ha d'entendre la idea de la reducció de la jornada laboral ve associada a una sèrie de conceptes com la redistribució del treball, més gent treballant, major productivitat, millora de la salut laboral, millora de la conciliació familiar i temps lliure, millora de la sostenibilitat ambiental, millora del benestar i al final millora de la felicitat, no? I el que nosaltres sabem és que hi ha experiències prèvies, a França amb les 35 hores, a la indústria del metall a Alemanya amb la setmana de 28 hores, hi ha experiències de reducció en el sector públic a Suècia, en la sanitat, a Bèlgica en la televisió pública, a Regne Unit en correus, a Xile hi ha una llei de treball que contempla aquesta possibilitat d'acord amb empresaris i treballadors, i després hi ha un seguit d'experiències de moltes empreses particulars en aquesta línia que el que venen a demostrar és que la productivitat pot millorar, ho defensa també el síndic de comptes, Vicent Cucarella, ho defensa la Unió General de Treballadors, i nosaltres el que diem és com hi haurà un moment mentre se pren aquesta decisió fins que quede demostrat que la productivitat pot millorar, on l'empresari, l'empresa dirà, ostres, jo tinc que seguir pagant el mateix salari perquè aquesta gent me treballa 32 hores. Nosaltres diem, bueno, si vostè està decidit a fer això, si vostès han plantejat fer-se això, nosaltres compensem aquesta diferència. El que hem fet ha sigut obrir una partida pressupostària de 4 milions per enguany i prendre la decisió de dur això al tripartit, que és l'organisme on està representada la patronal, els sindicats majoritaris i l'administració, per veure exactament com ho fem? Per fer el mateix que han fet en els països que ha funcionat, pactar-ho entre empreses i sindicats. Però un poquet la idea és, i s'ajuda per a compensar el que en principi podria aparèixer un sobrecost per a l'empresa, si jo pagué 1.000 per 40 hores i ara tinc que pagar 1.000 per 32, ha pujat el preu d'hora, doncs això ho aniríem compensant decreixentment al llarg dels anys, fins que quedarà demostrat que la productivitat pot millorar, perquè sí que sabem que hi ha més accidents de treball a primera i a última hora, sí que sabem que no som igualment productius en totes les hores del dia i que jornades més compactes poden produir major productivitat. Al final, l'empresa el que vol és, si se dedica a construir cadires, és que se facin al cap de la setmana 100 cadires. I és igual si en 4 dies o en 5 dies. Si això genera altres beneficis en paral·lel i l'empresa estalvia també diners en este procés per a obtindre una millor productivitat, jo crec que guanyaríem tots.
Però vostè sap el que està demanant? Està demanant una nova cultura del temps de treball. És a dir, vostè li està dient a un empresari que reduint a 32 hores i cobrant el mateix el treballador i serà la mateixa producció.
Sí, sí, no, però no li ho estic dient jo, ho diu l'experiència en els països on s'ha posat en marxa i ho diu l'OCDE, que ens demana que anem treballant en aquesta direcció, i la Unió Europea, que té diferents resolucions demanant que se vagi en aquesta direcció, i ho diuen els objectius de desenvolupament sostenible de la ONU. Vull dir, no mai ha estat un dia per al matí, he tingut una ocurrència, estem posant en pràctica i volem ser pioners d'alguna manera, de la mà, insistís, de la negociació col·lectiva en empresaris i sindicats, de efectivament una nova cultura, no només del treball, sinó del temps. Vull recordar també que una miqueta en paral·lel a tot això, les corts estan estudiant, hi ha una comissió de treball en marxa que revisa tots els usos horaris que tenim. Té sentit que la televisió faci la pel·lícula més important del dia a les 10 de la nit, obligant-nos a agitar a les 12, si la volem veure? Vull dir, hem de revisar tots els usos horaris, perquè en altres països ho han fet i no els hi va pitjor que nosaltres.
Sí, vostè diu, no se m'ha ocorrit, jo sé que vostè portava rondant prou de teus esta idea, però això seria el 2021, diu, este pressupost seria contemplat per al 2021, no?
Efectivament, el pressupost ara en aquest moment és un esborrany. De fet, a la sala contigu, a la meva, hi ha ara mateix una reunió a la que ara m'incorporaré jo per acabar de tancar l'esborrany general de pressupost de la conselleria, de tot el tràmit parlamentari, etc. Però sí, clar, esperar l'any 2021 i insistís, hem de decidir encara exactament com s'articula, si anem a tots els sectors, si anem a sectors determinats,
clar.
Empreses, i això ho volem fer de la mà, com fem tot en esta conselleria, de la mà dels sindicats i la patronal.
Vostè sap que en el moment en què fa aquestes declaracions, a mi, per exemple, i per això jo de bon matí ja estava escrivint-li per a fer-li l'entrevista, ja se me preguntava en quin tipus d'empresa es podria sumar a aquest projecte de futur i de com se gestiona el temps laboral. Vostè diu que estan en aquest procés, però això és imminent, és a dir, s'aprovarà segurament sí o sí.
Sí, esperem, tenim el convenciment de que s'aprovarà sí o sí, és el pressupost del govern, insistir, a més de que efectivament, jo ho porto dient des de que me vaig incorporar a la Secretaria Autonòmica, enguany tenim una resolució de les Corts que ens anima a fer-ho, per tant, estem parlant de coses que defensa fins i tot la OIT. Com se produirà? Doncs una miqueta veurem el que decidim entre tots plegats, però a quins sectors fa referència? És evident que en alguns és més senzill de fer, però vull recordar el que deia abans, no? Per exemple, la poderosíssima indústria siderometal·lúrgica alemana està treballant 28 hores a la setmana.
Seria el govern valencià el primer en Espanya que portaria això endavant?
Seríem els primers i en fi, com som els primers en algunes coses,
sí.
També al llarg de la història, el que passa que sempre ens fem més famosos per les negatives. Sí, seríem els primers en tota la prudència del món i de la mà, insistís, de l'acord social de totes les parts. Seríem els primers, però no seríem els únics. Ja li puc avançar que la proposta nostra, el conèixer-se que estava ja en pressupost i que no era només un exercici teòric, sinó que començava a prendre coses. Jo la setmana passada, per exemple, me telefonaven, és veritat que des de l'oposició de la Comunitat de Madrid preguntant-nos el projecte i els hem facilitat tota la informació, per tant és un debat que s'anirà obrint poc a poc.
Enric Nondedeu, un plaer que haver-nos explicat aquestes coses i que siguem així al País Valencià pioners en tot com sempre ho som.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès.
Bon dia.
Bon dia.
Tenemos zona super mega guay y calaveras. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal. Quiero entrar, tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno, con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf, genial, que hace mucho calor! ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. Perfecto. De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és...
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Però i d'on lo cargo?
¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovéchalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes, reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco café.
I ara anem a parlar de la segona avançada, l'avançada jove, que tindrà lloc a la població de Villarreal, en la seva regidora, Anna Vicens. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues encantat per lo que he vist, i suposo que també estaran encantats la població de Villarreal i la gent que puga anar a veure-ho. Perquè el 14 i 15 d'octubre n'hi hauran monòlegs, no?
Sí, bueno, un monòleg i una actuació d'un raper que està molt de moda.
Uh-huh.
Demà actuarà Arcano, que és un xicuelo que és raper, té record Guinness del món en rimes, va estar més de 24 hores seguides rimant, també té una campanya contra el bullying, contra l'acoso escolar, també en xarxes socials, i és molt potent en aquest àmbit. Aleshores, el que vam fer va ser mirar a veure si estava disponible i que vingués a Villarreal a contar la seva experiència, a parlar del bullying en els adolescents, i després també fer un freestyle, no?, que és el que ell se dedica, del tema del rap i les rimes.
Uh-huh. I en quant a Eugeni Alemany, suposo que l'haver-lo triat és el fet de, bueno, de donar suport també a les persones que es dediquen a l'espectacle d'ací de la comunitat valenciana, no?
Sí, ell és valencià, és molt, molt actiu en xarxes socials i durant el confinament tots els dies publicava un vídeo de 4 o 5 minutets explicant com anava la pandèmia en sa casa en un to d'humor, i ens va alegrar la veritat la vida valencians i valencianes durant el confinament. Aleshores vaig pensar que per a un públic Arcano és més d'adolescents i Eugeni és més de joves, més majors. Aleshores vaig pensar que un monòleg, no, entre setmana podria ser molt lúdic per a la gent de Villarreal.
També té previst que vinguin influencers, no?
Sí, nosaltres tenim una enquesta en el Instagram de la regidoria de joventut, que és Espai Jove, on tenim una enquesta on els joves poden dir quins són els influencers que més els agrada, i quan tinguem la valoració més avant durem els influencers que tenen més votacions. Arcano també el vam triar a Aixina de tots els joves de Villarreal que van participar en l'enquesta. Uh-huh. Un dels principals influencers que vaig dir va ser Arcano, i aleshores per això que vinga i participi d'aquesta segona avançada jove.
A la regidoria de joventut li preocupa que n'hi hagi un bon ús de les xarxes?
Moltíssim. És fonamental el bonus de les xarxes socials, perquè estan a l'ordre del dia. Tots els xicuelos, ara mateix l'aplicació que està de moda és el TikTok, més jovenets comencen a utilitzar les xarxes socials, i aleshores és fonamental que facin un bonus d'aquestes. Per això Arcano ens explicarà un poc pues això, com va començar ell, les xarxes socials, quin contingut publica, i un poc això. M'agradaria també que els joves o els pares, no, que estiguen sentint aquesta entrevista en Ràdio Vila-real, seguisquen el perfil de la regidoria en Instagram, que és Espai Jove, com he dit, perquè és també un poc una eina de comunicació entre els joves i la regidoria. Mitjançant missatges privats, els joves poden escriure les seves inquietuds, el que esperen de la regidoria, el que s'agrada, el que no s'agrada, i així també podem tindre un poc més de comunicació en aquest sector, que a voltes és un poc difícil d'arribar.
És una forma de visibilitzar el que són les xarxes, sí. Fer-les públiques i fer-les responsables.
Sí. Sí, al final, i un poc, com dic, la comunicació. Els joves de Vila-real no crec que obliguen el periòdic per a veure les notícies. Les notícies les miren pues, mitjançant les xarxes socials, el seu Facebook, el seu Instagram, i és una eina de comunicació vital en el segle XXI.
Ja després d'estos actes que tindrem en octubre, ja se n'anirem a novembre en l'avançada jove en el Cine Culpable, no?
Sí, així és. Enguany també tindrem l'edició de Cine Culpable. Estem valorant encara com poder realitzar-la, perquè l'espai se'ns quedarà menut, l'auditori, conforme coneixem ara en l'aforament i les mesures de seguretat. Entonces estem valorant com poder realitzar Cine Culpable, però ja t'adelante, Susana, que se farà sí o sí. Això està claríssim. Estem valorant, segurament de cara a la setmana que ve ja presentarem com serà l'edició de Cine Culpable 2020.
Sí, jo volia que això ho deixara clar, perquè hi havia veus que no veien en massa bons ulls o pensaven que no era un bon moment. Vostès seguissin apostant perquè aquesta nova normalitat s'imposa, no?
Sí, sí, és com veiem en xarxes socials el lema de la cultura és segura. Crec que Vila-real ho està demostrant tots els caps de setmana en les actuacions musicals. És moment d'anar, com diu l'alcalde, renaixent, no? Poquet a poquet, i sin d'esta època tan oscura que hem viscut, però evidentment d'una manera controlada i seguint les mesures de seguretat. És moment de desconfinar-nos poquet a poquet i anar fent activitats, perquè els sectors també necessiten que generar economia, els nostres bars, les nostres cafeteries. Per exemple, el dijous, que és el monòleg d'Eugeni Alemany, serà a les 7, acabarà cap a hora de sopar, doncs és fàcil que de l'auditori, no, la gent se'n vagi a sopar als jocs de Vila-real i generar un poc d'economia. Evidentment, el virus va variant. Avui estem bé, demà podem estar malament. Aleshores, n'hi ha que aprofitar el present, però sobretot, com dic, d'una manera responsable i seguint amb totes les mesures de seguretat.
Anna Vicens, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Vila-real. Moltes gràcies i molt bon dia.
A tu, Susana, gràcies.
¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide, te aguante. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Si te junto a mí parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases.
sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé. En mi tiempo ya lo ves. Tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas viviré con la paz que necesito y tanto ansié. Que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar, la zona mala quiere ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles. En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Pero ¿y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de... secretos, no saber ya si besarte o esperar que salgas solo. Y viví así, yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo.
I ara tenim un dia més en nosaltres, Santi Cortells. Molt bon dia, Santi.
Molt bon dia.
Veuràs, a mi algo que m'agradaria del que parlarem, perquè jo sé que els oients de tema l'agradaran molt de grado, sobretot si ens remitim a dades històriques. Anem a parlar de les rosarieres i puríssimeres. Uh-huh. Els noms oficials és Congregació de Filles de Maria d'Immaculada i Associació de Filles de Maria del Roser.
Conegudes al poble com a rosarieres i puríssimeres, popularment.
Sentim un trosset de l'himne de cada una d'aquestes dos associacions i congregació. Santi, este és el, hem sentit un trosset de l'himne de l'Associació de Filles de Maria del Roser, de les Rosarieres, no?
Mm-hmm, de les Rosarieres. I és un himne que, bé, el, un dels himnes que nosaltres haurem sentit cantar a les Rosarieres, no només les d'ací, sinó les que hi ha a altres pobles, com bé sabeu, per exemple, a la Vila Vella també hi ha presents, mm-hmm, les Rosarieres i les Puríssimeres. Doncs vostè també en parla de la seva fundació, dels seus inicis. No? De, doncs, per exemple, per Sant Domènec de Guzmán i coses així que ara parlarem.
Uh-huh. Si te pareix, sentim un trosset també de la Congregació de Filles de Maria, de la Maria Immaculada, de la Puríssima. La pregunta que tot el món ens fem, acabar com el Rosari de l'Aurora, qui parlava de la rivalitat entre rosarieres i puríssimeres?
Bé, l'expressió acabar com el Rosari de l'Aurora en si ja és curiosa. Hi ha moltes versions de l'origen d'aquesta expressió. Jo em quedaria en una que és curiosa. I també recordem que el Rosari de l'Aurora, precisament a Vila-real, se resa i sempre s'ha resat. A la festa de la Visitació, que és la que fem a l'inici de l'estiu, uh-huh, doncs se fa el Rosari de l'Aurora, jo alguna vegada he participat, i va la banda de música i tal. Així que una cosa més que teniu per a l'agenda de coses per a fer en este poble, no? Fer el Rosari de l'Aurora. I per què? Perquè sembla ser que, no així a Vila-real, sinó en molts pobles, hi havia diverses congregacions d'advocacions marianes que resaven el Rosari de l'Aurora. Podríem imaginar-nos que són les dues fonamentals per al poble, però d'ahir ve l'origen, no? I elles hi sien cadascuna d'una església, uh-huh, però en algun moment l'itinerari s'entrecreua, i en el moment que s'entrecreua, aleshores és quan ni una vol cedir ni l'altra tampoc, ni una vol anar per un altre carrer ni l'altra tampoc, i aleshores és on ve l'embolic i l'enfrontament, perquè els dos rosaris de l'Aurora volien passar pel mateix carrer, i per això doncs van acabar en els objectes litúrgics i tot llançant-se'ls i renyint, i aleshores per això l'expressió acabar com el rosari de l'aurora. Això és una de les explicacions que n'hi ha. Enfrontaments entre congregacions, associacions o confraries a l'estat espanyol, i jo diria que en tot el món catòlic, doncs hi ha hagut sempre. Les clàssiques són les de la Setmana Santa, en el qual s'acumulen una gran quantitat de confraries, i ja no només dedicades a la Mare de Déu, sinó a Nostre Senyor Jesucrist i els distints passos de la Passió, i aleshores n'hi ha enfrontaments. Però, si vols, no és només entre congregacions, diguem, laiques, sinó, i així estaria l'origen teològic, si volem dir, del que tenim hacia el poble, que serien més que les confraries, els ordes, els ordes de frares pròpiament catòlics, és a dir, no els laics, no la gent, els feligresos, sinó els propis frares catòlics.
Els dominics i franciscans són presents a la ciutat des de fa molts segles. Tenen res a veure amb aquestes dues cofradies? Això era el que d'alguna manera se volies explicar fa una estoneta.
Exactament. Doncs sí, té a veure, i a l'inici doncs, sembla ser que ja acaba el segle XVI, els dominics, és a dir, l'ordre religiosos de Sant Domènec, mostren interès en fer doncs, el seu convent de dominics així a Vila-real, concretament a una ermita que era l'ermita de la Mare de Déu del Roser, que estava en el que se diu el Raval de Castelló, i aquesta ermita s'havia alçat en commemoració a haver vençut als otomans, a l'imperi otomà, als turcs, la batalla de Lepant, no? I aleshores, en aquell moment, els jurats de la vila, per entendre's l'Ajuntament, acaba donant en comptes dels dominics als franciscans alcantarins, que és l'orde de Sant Pasqual, aquella ermita, que és sobre la qual avui en dia s'alça el convent de Sant Pasqual. Aleshores, primer enfrontament entre estos dos ordes seculars, no, del poble. Acaben guanyant els franciscans doncs aquesta ermita que volien els dominics. Per què volien els dominics aquesta ermita? Doncs, entre altres coses, perquè precisament la patrona dels dominics és la Mare de Déu del Rosari, del Roser, en valencià antic Roser, més modern Rosari. I la patrona dels franciscans quina és? Doncs la Puríssima, la Immaculada Concepció. I això d'on ve? És a dir, tota aquesta història de que és la patrona d'uns és la Puríssima i la dels altres la del Rosari, doncs ve precisament de diversos llocs. Bé, el moment més antic dins de l'ordre dels dominics és que és al Sant Domènec de Guzmán. La tradició diu que se li apareix la Mare de Déu del Roser i li diu que ha de resar el rosari. Ella li inspira, li diu com és el rosari i diu que el promocione. Per què? Perquè ell estava lliurant com a sant fundador d'un orde mendicant, ara explicarem què és això, que són els dominics, la batalla, entre cometes, contra els albigensos, contra els heretges, els càtars, no? Que estaven al sud de França i que d'alguna manera estaven posant en perill l'ortodoxia catòlica romana, en aquest sentit, no? I aleshores, sembla ser que la Mare de Déu del Roser se li apareix per a dir-li que resara i que a través de resar doncs vencerien l'heretgia. Què passa també amb la Puríssima? Doncs la Puríssima acaba sent la patrona també dels franciscans. I qui són els franciscans? Doncs una altra orde també mendicant. Què vol dir mendicant? Així a Vila-real tenim justament els dos ordes principals mendicants. Simplement això ve d'un text de l'Evangeli que diu que ho has de vendre tot als pobres i seguir a Jesucrist. Aleshores has de seguir un vot que s'anomena pobresa, que és un de pobresa, castidad i obediència, no? I aleshores, per això el cordoner de Sant Pasqual té tres nucs, no? Precisament ve d'ahir. Què passa? Doncs que els franciscans, el Sant Francesc d'Assís, doncs ell volia anar a Terra Santa, i en Terra Santa qui estaven les esglésies orientals. Les esglésies orientals eren molt seguidores del que era la Puríssima i l'Assumpció, és a dir, tot el que s'anomena el marianisme. I aleshores sembla ser que els franciscans d'alguna manera porten la devoció a Maria així. De fet, se convertissin en custodis de Terra Santa precisament per això, perquè li atorguen el papat, un papa li atorga als franciscans ser els custodis de Terra Santa. Terra Santa, Palestina, Israel, normalment els cristians ho anomenem Terra Santa, els musulmans Palestina, encara que els cristians també, Israel, doncs, els jueus. Això, històricament, doncs, s'ha dit així, no? Però, realment, en el papa que consagra una miqueta el que és la Immaculada, precisament és un papa franciscà. I el papa franciscà és Sixto IV, que al segle XV extén la festa de la Puríssima en tot el cristianisme. I un papa dominic, que és Pius V, al segle XVI, crec recordar que és el 1571-72, després de guanyar la batalla de Lepant, doncs consagra, doncs, rezar el rosari. Ahí entroncaríem en moltes altres coses, perquè la Puríssima s'accepta popularment com a una de les veritats del catolicisme, sobretot a l'antic regne de la Corona d'Aragó. Entre altres, les universitats del món se comprometen en la defensa d'este dogma, del dogma de la Puríssima. I la primera, l'estat espanyol, és precisament la Universitat de València, que es consagra a defendre el dogma de la Puríssima Concepció. Que, però voldria ser explicatiu, perquè tot això és molt complex. Això són assignatures dels retors, no? Quan estudien teologia al seminari per a fer-se retors, són assignatures completes, no? I aleshores, en aquest enfrontament entre les dues ordres, per què diem que n'hi ha un enfrontament entre les dues ordres? Perquè precisament després de Sant Domènec de Guzmán, un dels compendis més importants de teologia per a estudiar els retorns és la Suma Teològica, que la fa un dominic, que és Sant Tomàs d'Aquino. És a dir, després de fundada l'ordre, Sant Tomàs d'Aquino, que té l'hàbit dominic i és dominic, doncs ell fa teologia. I en aquesta Suma Teològica, doncs, ell sembla ser que no està d'acord en el dogma de la Immaculada Concepció. Per què? I vaig intentar explicar-ho. Perquè se suposa que, d'acord en alguns textos bíblics, doncs, l'únic que no té pecat és Nostre Senyor Jesucrist, perquè és Déu. Precisament ell, quan ve al món, ve a redimir els pecats de tots. Però per què? Perquè ell és el pur, ell és el cast, ell és el que no té pecat. Però, per extensió, sobretot els franciscans promocionen també la Immaculada Concepció de Maria. El que diu Santo Tomàs d'Aquino és que, si comencem així, doncs Santa Anna també seria, i així tot el llinatge fins a arribar a Jesucrist. Per tant, per on comencem i per on acabem. Però hi ha himnes a la Puríssima que sí que la situen com a la nova Eva. Què vol dir això de nova Eva? Això són teòlegs posteriors. És a dir, que si Eva era la primera pecadora, la Mare de Déu és la primera dona pura, no? I aleshores, en esta pugna entre la consideració dels dominics i la consideració dels franciscans, que d'alguna manera la consideració dels franciscans és la religiositat popular, perquè popularment la gent sí que creia en la Puríssima de manera secular i previ a que ho proclamaren els papes, la gent en el carrer, la gent, els catòlics populars, ja creien en la Puríssima. Però aleshores hi ha aquest enfrontament entre la religiositat culta docta dels dominics i la religiositat popular dels franciscans.
En este cas, la rivalitat ve de les dues ordres. És dir,
exactament. D'ahí ve l'origen teològic. I això s'extén fins al segle XIX. I al segle XIX hi ha un papa, que és el papa Pio IX, o Pio IX, Pio IX, Pio IX, que ell és el primer papa que proclama el dogma, que és un dogma. Fins aleshores sí que s'havia cregut en el catolicisme en la Immaculada Concepció. Però quan tu proclames dogma, això significa, si tu no creus en això, no eres catòlic. Estàs fora de l'Església, d'acord? I ell, el papa Pio IX, el primer que proclama és el dogma de la infal·libilitat papal. És a dir, que quan ell parla ex càtedra, que ho ha de definir, no? Ara estic parlant ex càtedra. No és tot el que diga el papa és veritat, no és això. És quan ell diu, ara parla ex càtedra. Aleshores, això és veritat absoluta. Proclama aquest dogma, diuen que perquè ell va ser qui va perdre tots els estats pontificis, perquè ell tenia una gran part del que avui en dia era Itàlia, però va perdre per la unificació italiana, per el procés, doncs, i se queda reduït al que és ara el Vaticà. Però continua sent un estat fins a avui en dia. I aleshores, una miqueta, i com a reacció, com a rabieta, doncs proclama la infal·libilitat papal, se li acusa un poc d'abusar de poder a este papa, i diuen que un poc per a dissimular, doncs, proclama el papa el dogma de la Immaculada Concepció. I ahir havia valgut molt també el suport dels jesuïtes, perquè els jesuïtes en un primer moment no es definixen, però després acaben decantant-se del costat dels franciscans, perquè els jesuïtes també eren església docta, per entendre's, o teologia docta, teologia culta. I aleshores acaba triomfant el dogma de la Puríssima al segle XIX, recollint ja altres proclamacions que havien fet altres papes, com ja han citat. Això aboca després també a l'Assumpció, que celebrem el 15 d'agost, no? L'Assumpció que és? Doncs que la Mare de Déu va ser pujada al cel. I l'Assumpció és una conseqüència lògica, perquè diuen les Escritures que la conseqüència de pecar és la mort. Si la nova Eva, és a dir, Maria, no ha pecat, no pot morir, perquè això és un càstig diví, segons la tradició teològica, del fet d'haver pecat. Per tant, no se podia morir. Per tant, doncs, què diu el catolicisme? Conseqüentment, i arreplegant també la tradició de les esglésies d'Orient, que sí que creu en l'Assumpció, la Puríssima no. Però bueno, això ja ens portaria a un altre capítol més complicat. Però l'Assumpció sí, perquè si Jesucrist va pujar al cel, va ressuscitar, doncs la Mare de Déu igualment va pujar al cel.
Això és el que se diu el dogma de fe.
Això és un altre dogma, i se ja ha proclamat per el papa Pius XII als anys 50, si no recorde malament. Per això tenim una avinguda al poble, a Vila-real, que és l'avinguda Pius XII, dedicada a este papa, que va ser el que va proclamar el dogma de l'Assumpció de la Mare de Déu. Conseqüència directa, per tant, de la Immaculada Concepció.
Què resem? El Rosari o el Via Crucis?
Este és un altre dels capítols també divertits. Primer, l'origen del Rosari, també de la paraula Rosari, que no ho havíem comentat, i del color rosa. Perquè en el Càntic dels Càntics, doncs, la rosa és com una miqueta la núvia, representa la núvia, i també les flors que representen a Maria van evolucionant al llarg del temps. Les roses, en un inici, en l'època pagana, doncs, més bé representaven la sensualitat, per tant, tot el contrari del que volem representar en Maria, no? Venus i totes aquestes coses. Però bé, estan els escrits de la Rosa de Saron, estan el... tot això, no? La Rosa de Saron. Hi ha una sèrie d'escrits en el Càntic dels Càntics que parla de la rosa, també del lliri, per això Sant Antoni de Pàdua porta un lliri, perquè el lliri és la puresa, i la rosa d'alguna manera simbolitza la passió, les espines, i també simbolitza, o almenys així ho han explicat molts teòlegs al llarg del temps, l'arbre de Jessé. L'arbre de Jessé què és? És un arbre sec, que diu la Bíblia, estava sec, i que de moment va brollar una rama verda d'ell, que és Jesucrist. Com la tradició també diu que la mare de Déu, és a dir, Santa Anna, no podia tindre fills, això és la tradició, no són els evangelis, són uns evangelis apòcrifs, però la tradició per al catolicisme també és important, també és font de dogma, per entendre'ns. Doncs aleshores, d'ahir està sequedat, perquè ja no podia tindre fills, però va tindre la Mare de Déu Immaculada Concepció per això, perquè va ser un miracle, no? I d'ahir una miqueta s'entronca en la rosa, que també fixem-nos que el color rosa és el color roig un poc diluït, tot això seguint algunes de les coses que he llegit, perquè a la Mare de Déu se li presentava, com veiem a Jesucrist assegut ahir en un tro, el Pantocràtor, i feia por, doncs se presentava a la Mare de Déu. I ahir vaig a lo del Rosari. En els monestirs el que se resava eren els 150 salms, i se resaven en el que s'anomena un salteri, que és un llibre on estaven escrits els salms. Però què passava? Que antigament, fa molts segles, la gent no sabia llegir i escriure. Aleshores, com anaven a seguir aquesta recomanació de llegir els salms si no sabien? Doncs resant 150 vegades l'Ave Maria, que representaven els salms. D'ahí que se li diga el salteri del rosari, o el saltiri també està més en valencià, perquè representen els 150 salts, per això n'hi ha els misteris, no? I estan representats, doncs sempre són 50 més 50 més 50, perquè res és, deu Ave Maria és 5 vegades, i cada Ave Maria o cada 10 vegades representen un misteri. Un misteri dels misteris gojosos, misteris de goig, etc, etc. Que per cert, un papa va afegir-ne uns poquets més, no? Posteriorment.
I les iconografies de les dues maredeuetes?
Les iconografies, és a dir, les representacions de les maredeuetes, doncs, d'una banda tenim la Puríssima, que és una preciositat, la iconografia, perquè ve de l'Apocalipsi, és a dir, la imatge de la Puríssima és una imatge apocalíptica. L'Apocalipsi 12 diu: i aparegué al cel una gran senyal, una dona vestida del sol, en la lluna baix dels peus, i sobre el seu cap una corona amb 12 estreles. I estant embarassada, clamava amb dolors de parts en l'angoixa de donar a llum. I després, en Gènesi 3:15, algunes traduccions diuen: i l'enemistat posaré entre tu i la dona, entre tu i la llavor, i esta ferirà el cap i tu feriràs en el taló. És a dir, la iconografia està la Mare de Déu, la Puríssima, xafant un drac, que és el que apareix a l'Apocalipsi, que a vegades és una serp en potes. I aleshores relacionen estos dos, diguem-ne, episodis, un del primer llibre i un altre de l'últim llibre de la Bíblia. I això és el que dona, perquè clar, el catolicisme interpreta que xafa la serp d'alguna manera vencent el pecat, perquè ella mateixa és immaculada, immaculada des de la seva concepció, és a dir, des de que la van concebre com a persona, ella ja és pura, ja tota pulcra, no? Com diu en llatí la pregària.
I la del Roser?
I la del Roser, doncs, entre altres coses, utilitza el color rosa, i si la mirem, doncs, està sostingut un rosari, té un mant, que crec que la Mare del Roser és una de les més antigues que utilitzen el mant, que simbolitza acollir a tots els que preguen a d'ella, i té un xiquet al braç, cosa que la Puríssima no té, perquè la del Roser està inspirada en les Mare de Déus gòtiques més antigues, que solien tindre en una mà el nen, el xiquet Jesús, i en l'altra solien tindre un sceptre, que el sceptre li el posem a les reines. Qui porta un sceptre, un cetro? Doncs una reina, no? Una reina. I aleshores, com la Mare de Déu és reina també, perquè d'alguna manera l'assimilem a Jesucrist en la mariologia catòlica, doncs ha de dur aquest sceptre, i evidentment el color rosa, no? Que d'alguna manera és el roig un poc diluït, un poc presentat de manera més fàcil, no? Perquè la passió potser és massa, massa difícil, i també per la rosa, que apareix contínuament en la Bíblia.
Sabem quanta gent hi ha en una associació i en l'altra congregació?
Crec recordar que eren unes 5 o 6 mil les rosarieres, vas dir fa poc, i les puríssimeres era una cosa similar.
Està equilibrat?
No sé si està equilibrat, però són dues confraries, vaja, fonamentals per al poble. De fet, tots sabem que ara que hem passat la festa de les rosarieres, no? Vaig a dir-ho bé, és el 7 d'octubre, no? I la de les puríssimeres el 8 de desembre.
El 8 de desembre.
No vaig a dir-ho malament. Doncs estan engalanats sempre els balcons. La de les rosarieres, doncs he fet una foto abans de vindre ací, una miqueta per a veure també la simbologia de les banderes que fiquem, no? I ahí està el color rosa i blanc. El blanc ve del lliri, que també apareix esta flor contínuament i vol dir la puresa, i el rosa de la rosa, ja hem dit la rosa de Saron, la rosa que simbolitza també les espines, la corona de Jesucrist, etc, etc. I després les puríssimeres és molt curiosa també perquè és blau, que evidentment representa el cel, i és blanc, que evidentment representa la puresa i la virginitat també. Perquè ahí també n'hi ha una anem a fer una miqueta de vocabulari també de puríssimes i rosarieres. Ahí estan les fadrines, les casades i a veure que estan les fadrines, les casades i també un nom, les cambreres, que les cambreres no són persones que ens porten un cafè a la taula. Les cambreres són perquè les que vestien a les reines les vestien dins d'una cambra, en una cambra que era per a vestir a la reina. Per tant, si tu te dediques a decorar, a vestir a la reina, que és la Mare de Déu, doncs necessàriament has de ser cambrera, perquè estàs en la cambra de la reina, que és la Mare de Déu.
Això parlem de lo que són les filles de la Mare de Déu de la Immaculada, de Maria Immaculada, o de les filles de la Mare de Déu del Roser, o de ambes?
Jo crec que és de les dues, com a mínim del Roser estic segur que sí. Però és una terminologia que s'utilitza en tota la, totes les congregacions marianes.
Hem fet un repàs de lo que són les dues congregacions, ben ampli, jo suposo que la gent s'ha pogut fer una composició, la gent que està sentint-nos, sabem que estan sentint-nos en tota la província de Castelló, però Sant Iturés de Vila-real. Val? I tu quan has sentit a una rosariera i a una puríssimera has vist el mateix èmfasi per la seva Mare de Déu, tens la sensació de que sí, se segueix la tradició cada volta en cada família, o has notat que n'hi ha famílies que se canvien de Mare de Déu?
Jo crec que això pot ser antigament el que anomenem esta rivalitat que sempre s'ha parlat i que crec que té l'origen que, entre altres, possiblement hi haurà més coses que s'hauran superposat a sos per a fer 3 o 4 doctorats. Ens hem deixat de banda el Via Crucis i el Rosari, perquè els franciscans que promocionen resar el Via Crucis, que precisament així a Vila-real encara té una tradició, el convent dels franciscans, la Setmana Santa, doncs fa esta pregària. També està l'ermita, que va fer precisament els terciaris dels franciscans, és a dir, una ordre dels franciscans que promociona el Via Crucis. Per què? Perquè com ells són els custodis de Terra Santa, el Via Crucis què vol dir? La via dolorosa, és a dir, el camí que va fer Jesucrist per arribar a la creu. I aleshores és també una pregària popular feta de Déu vos salve Maria i Pares Nostres i tot això, però meditant en els passos per arribar Jesucrist a que el crucificaren. Per què? Perquè com ells promocionen Terra Santa, ahir se promocionava que anarem molts pelegrins a Terra Santa, però com no tothom pot anar, ni té diners, ni salut, etc., doncs místicament vas a Terra Santa fent la pregària dels franciscans, que és el Via Crucis. I els dominics promocionen el rosari.
És dir, les puríssimeres el que farien seria el Via Crucis, i les rosarieres el que faria seria el rosari, no?
Evidentment, avui en dia, i ahir que, per dir d'alguna manera, simbolitza que s'ha acabat, jo crec que les dues ordres fan les dues pregàries. Però els promotors de cadascuna d'aquestes pregàries precisament són dominics, rosari, i franciscans, el Via Crucis. Per què? Doncs perquè els franciscans eren, per un edicte papal, per una butlla papal, els custodis de Terra Santa. I n'hi havia crucis així al poble i encara se fa el rest del rosari com es fa el rest del Via Crucis, i l'organitzen precisament els franciscans encara.
En este cas, si tornem a la pregunta que t'havia fet fa una estoneta, si tu notes que seguís la tradició en les famílies de que les xiquetes siguin puríssimeres o rosarieres, perquè en este cas són filles, o sigui, són xiques, també n'hi ha puríssimeres i rosarieros, no? Però seguissis en aquesta tradició?
Totalment. Vull dir, això és fonamental per al poble. Jo crec que més enllà fins i tot de les teues creences en el catolicisme o no, és una tradició que té tant de solatge, és a dir, que ha acumulat tanta història que va més enllà, jo crec que fins i tot de les conviccions religioses.
Per exemple,
és una tradició en majúscules de Vila-real.
En este cas, Santi, jo me permetís, tu tens una xiqueta, a tu t'han arribat a preguntar, esta xiqueta és puríssimera o rosariera?
Sí, clar que m'ho han preguntat, sí. Però no vaig a dir, jo crec que...
No, en este cas tenim que ser imparcial. Sí. Claro, tenim que ser imparcials, però si és de veres, i després el fet de que una família se decante o se casen entre elles, és a dir, imagines, pues, una família rosarieres, que, claro, tenim que anar també famílies de puríssimeres que s'han anat mesclant i que després en aquestes famílies que estan mesclades...
Sí, bé, i també a veure, quan els dominics, sembla ser, no congregaven, no volien que es proclamara aquest dogma, o alguns dels dominics, sembla ser que en alguns convents doncs predicaven el que ells pensaven, que això no podia ser. Qui sap si això també, ahí hauríem d'investigar, si això també ha passat al poble i podria tindre alguna relació, no ho sé. Però que sí, que d'alguna manera t'has de definir en algun moment com a Puríssima o Rosari, perquè clar, ser de dos congregacions alhora igual és massa feina, però jo sé que avui en dia uns visiten els actes litúrgics de les unes i les unes les de les altres, perquè són sobretot congregacions femenines, encara que els homes també participen, però són sobretot congregacions o associacions de tradició femenina. Jo crec que ja no és el que era, no? Ja no és... No sé si...
No hi ha tanta rivalitat.
M'han contat algun episodi tipus el del Rosari de l'Aurora que hagi passat així al poble, però no tinc dades fefaents.
Bueno, el del Rosari de l'Aurora ja és un episodi com per tindre-lo en compte, perquè, claro, que s'arme un Rosari de l'Aurora i que siga justament, precisament per aquest fet, ja és una cosa significativa.
Sí.
Aleshores, d'ara ja la cosa està més relaxada, purgimeres i rosarires potser comulguen i estiguen més en comunió que fa ja uns quants anys, però no fa massa anys de que aquesta rivalitat ha anat amainant, no?
Sí, sí, sí. Però bé, també tinguem en compte que no, tampoc és una qüestió única de Vila-real, que també les confraries de Setmana Santa antigament solien tindre-la per moltes raons, no? Una és esta històrica teològica que acabo de dir, i podien haver moltes altres que no diré, però que serien interessants d'investigar-les a fons.
En este cas, ací a Vila-real se celebren dos moments molt bonics per al poble i de molta història, que és el 7 d'octubre i el 8 de desembre, i són de la Congregació de les Filles de Maria Immaculada i l'Associació de Filles de Maria del Roser. Santi Cortell, se queda algo per que li agradaria a vostè aclarir?
No, simplement un detallet, no? Que l'orde de Sant Pasqual eren els alcantarins, perquè Sant Pere d'Alcántara, que és una reforma del franciscanisme, és el que funda este corrent, com els caputxins, etc. Sí que és curiós que, en concret, els franciscans, doncs com en algun moment diuen, ja heu pervertit una miqueta l'origen d'esta... del que era esta orde, no? Que era la orde mendicant, és a dir, la pobresa, etc. Doncs se van fent reformes, no? D'alguna manera. Aleshores, doncs, en este esperit de, que diuen també els reformadors, que per cert també fan a Sant Francesc seu, un dia si voleu portem al pastor, que ell diu que Sant Francesc d'Assís era un reformador i el fa seu propi, d'Eclésia sempre reformanda, doncs tots nosaltres, és a dir, l'Església sempre s'ha de reformar a si mateixa, tots nosaltres com a societat, com a congregacions, doncs ens hem d'anar reformant contínuament i superant, doncs, per exemple, aquestes rivalitats que és veritat que històricament han existit, però que les hem superat i que ara, doncs, feliçment, al final és la mateixa Mare de Déu i tots som Vila-real, no?
Santi Cortells, moltes gràcies i ha sigut un plaer haver escoltat este recorregut d'estes rosarieres i puríssimeres de la població de Vila-real. Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia. Tienen esas manos que no es él.
sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Enchúfate al sol y al ahorro. Conoce las líneas de financiación de Grupo Cooperativo Cajamar para la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible. Tanto si eres una empresa o un particular, una forma alternativa de cuidar el planeta y ahorrar en tu factura de la luz. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Va, on quedem?
on anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Des d'Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Vila-real en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.efecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real, Efecte i Ajuntament de Vila-real en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
¿Sabes que ya puedes disfrutar de la carta completa en McDonald's?
¿Ha vuelto la Signature Queso de Cabra?
¡Sí!
¿Y para mí, que soy un chicken lover?
Pues la American Style Chicken, Tenders...
¿Cuándo quedamos?
Este finde. Vamos a McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia, Salera o Villarreal.
¡A todos! Además, los servicios en salón, terraza, macauto y delivery son con entrega segura y sin contacto.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
Atiende porque... Has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos y eso es lo que quiero, besos todas las mañanas.
I en l'Ajuntament de Vila-real, la regidora de Participació Ciutadana, Miriam Caravaca, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Susana.
Pues estan d'enhorabona, perquè ha aconseguit vostè una subvenció autonòmica de 5.000 euros, no?
Sí, sí, la veritat és que sí, és el màxim al que podíem optar, 5.000 euros, i la veritat és que sí, estem molt contents.
Bora, jo quan he començat el programa hem repassat totes les notes de premsa que ens ha arribat, i una de les coses que volia preguntar-li és... si n'hi ha una quantitat fixa, si n'hi ha un tope, per què aquesta quantitat i una altra va en funció del projecte que presenten?
No, el màxim al que podíem accedir, tant nosaltres com tots els municipis, eren, el màxim era 5.000 euros. Suposo que pues, la Generalitat pues, aixina establís el reglament.
En este cas, Generalitat subvenciona un pla estratègic de participació. És la primera volta que li dona esta quantitat a vostè en la seva regidoria?
Sí, sí. La primera volta que nosaltres rebem una subvenció a aquesta regidoria i bueno, nosaltres ho utilitzarem pues, per això, per a fer el pla estratègic del que seran pues, estos 4 anys per davant respecte a la participació. Crec que devem de aturar-nos i escoltar a la gent i fer el pla estratègic i d'ahir ja pues, continuar treballant en la participació, que és el que nosaltres ens volem, no?
En este cas, el que des de la seva regidoria demanen és molta implicació de la ciutadania, no?
Sí, el pla estratègic estarà, bueno, està, ja de fet ja s'està treballant per part d'aquest ajuntament, s'ha fet unes enquestes i s'ha fet enquestes pues, tant al personal de al funcionariat, al personal de la casa, per tal d'analitzar en quin punt estem en la participació i al mateix temps també a totes les associacions. No sols a les associacions de veïns, sinó també se'ls ha enviat pues, a associacions religioses, associacions com Càritas, com Càncer, a totes les associacions que formen este teixit associatiu de Vila-real.
La reactivació ha sigut en participació ciutadana notable, però també s'ha creat un consell de xiquets i xiquetes.
Sí, tenim el Consell de Xiquetes i Xiquetes, que malgrat que estem ara en tema de la pandèmia, però continua funcionant i és de la manera que els xiquets, una, poden veure des de dins el que és la participació també, i que també n'hi ha que escoltar-los perquè ells també són ciutadans de Vila-real, també tenen molt que dir.
En este cas, els xiquets que entren en el Consell de Participació estan triats de quina forma?
Pues en els seus col·legis són proposats, són xiquets a partir de 12 anys fins als 14, i són proposats per els seus col·legis i tenen pues, representants de quasi totes les escoles.
Este Consell de Xiquets i Xiquetes, des de quant de temps el tenen en marxa?
Pues de fa 4 anys. Fa 4 anys està este consell en marxa. Abans de la pandèmia es reunien així en el saló de plens, i actuaven, i treballàvem pues com un consell, igual que el Consell de Participació dels Adults, i el mateix. De fet, l'any passat en els pressupostos participatius ells també van tindre una jornada de treball i també van proposar les seues inquietuds i les seues
idees. Com a que porta 4 anys en marxa, sí que a voltes han parlat i hem parlat la gent que estem observant com va evolucionant este consell, lo que observem és que estos xiquets com a que se fan més diestros a l'hora de consensuar coses,
Sí, perquè ells que la seva forma de treballar és proposen als seus companys i pues una miqueta pues com la després dels companys pues bé aporten idees i complementen, i és una manera també de relacionar-se i acabar en la individualitat, no? Que és el tema de l'associacionisme, no? Pues el col·laborar i el estar sempre a escoltar al del costat i augmentar i
esta és una nova forma de que se quisquen destreses en xiquets i xiquetes per a fer possibles futures polítiques més participatives, no?
Participatives i inclusives, que és de lo que se trata, que siga una participació però inclusiva.
Míriam, la nova forma del polític, l'actual polític està fent escola de futurs polítics intentant que entren dins d'aquests plans estratègics de participació.
Per a poder canviar la societat i per a poder canviar el món hi ha que estar dins i n'hi ha que mullar-se. I no n'hi ha millor manera que participar i formar part de la vida de la ciutat.
En este cas podem encontrar en aquests 5.000 euros que vostè diu, bueno, no és massa, però això que tenim, i continuar en este pla estratègic de participació.
Sí, al final no són molts diners, però benvinguts són.
Míriam Caravaca, regidora de Participació Ciutadana, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostè.
Si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas casi en los demás. ¿Qué más darás si mal o bien? Yo me entro sexual y faltan besos, y eso es lo que quiero. Besos todas las mañanas me despierten.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5, en Macobi. No hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Vila-real en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Vila-real, Efecte i Ajuntament de Vila-real en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
Però i dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovéchalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Que tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, pero he con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el ramita en el sobre. Dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas.
Y ahora también están nosotros Moisés Hernández, él es delegado sindical del CESIF. Muy buenas, Moisés, ¿qué tal?
Muy buenos días, Susana, muy bien.
El 9 de octubre, todo el mundo de fiesta, celebrando el Día de la Comunidad Valenciana, y ustedes, pues bueno, con una agresión a un jefe de servicios en el módulo de aislamiento del centro penitenciario Castellón II, Albocàsser, ¿no?
Efectivamente, nosotros el 9 de octubre tendría que ser un día de celebración, pero en instituciones penitenciarias, en el centro penitenciario Castellón II, pues no podemos bajar la guardia y así sucede los 365 días del año. Tuvimos una nueva agresión a un jefe de servicios. Desde aquí quiero, bueno, pues desearle lo mejor, que se incorpore cuanto antes y que tenga una pronta recuperación.
Uh-huh. Aquí en la nota de prensa lo que me ponía es que un interno con un amplio historial penitenciario comienza a reclamar la atención de los funcionarios quemando objetos, arrojándolos por la ventana, y que ustedes proceden lógicamente a entrar dentro de la celda, ¿no?
Efectivamente, nosotros procedemos a, pues, entramos en la celda para que el interno cese esta actitud. Y todo esto viene derivado un poco, pues bueno, por el tema sanitario. Hay que explicar al oyente que los fines de semana, puentes, debido a la escasez de personal sanitario, pues tenemos que repartir la medicación de la medicación que toma el interno diariamente, pues toda de un golpe. O sea, y se la gestionan ellos. No, el día a día, pues bueno, pues va a la ATS, le da las pastillas, las toma delante de ella, pero los fines de semana, a puentes, no podemos proceder así debido a la escasez de personal, y entonces al interno pues se le da toda la medicación junta. Entonces esto conlleva que hay internos que hacen buen uso de la medicación y la toman la pastilla el día que procede, y hay internos pues que la toman toda junta, y entonces eso provoca intoxicaciones y situaciones, pues claro, de agresividad. Luego los internos pues también trafican con las pastillas. Yo te doy una roja, tú me das una azul, entonces se produce un cóctel, pues bueno, pues de... No sabemos lo que puede pasar muchas veces.
Porque en este caso, lo que usted me dice es que cuando vienen días de fiestas, en este caso han sido cuatro.
Efectivamente.
En este caso son cuatro días.
Sí, del jueves tuvimos que repartir toda la medicación hasta hoy martes.
Que usted me está diciendo que si reparten la medicación, hay enfermos que podrán tener, no sé, 25, 30 pastillas en su poder desde el primer día.
Sí, sí, efectivamente, se ensobra, se le da, y claro, unas medicaciones, pues bueno, ya lo hemos comentado otras veces, hay todo tipo de patologías, medicaciones muy fuertes, que no son un simple ibuprofeno, son medicaciones muy fuertes, entonces producen unas reacciones, pues... No controlable. No,
sí, en este caso yo, mire, leo que cuando entra el jefe de servicio, pues le agrede violentamente con una silla en la cabeza. Esto es fruto de un estado psicótico.
Sí, efectivamente, el interno pues se tomó toda la medicación y reaccionó así. A lo mejor a otros internos, bueno, pues le da por dormir. Incluso por muchas veces pues hemos tenido fallecimientos por el tema de ingestión de pastillas.
Porque acto seguido de este incidente del 9 de octubre no tienen prácticamente tiempo a reaccionar y se produce otro altercado en el módulo 2 que acaba con 5 internos trasladados a un módulo de aislamiento. Es decir, ustedes estos 4 días han tenido... Nosotros, una situación de verdad de pánico.
Sí, sí, nosotros hemos estado todo el puente trabajando intensamente porque hemos tenido incidentes regimentales en bastantes módulos. Y bueno, siempre pues un poco agradecer la profesionalidad de los compañeros, que bueno, pues que esto no ha ido a más, pues para el bien nuestro en primer lugar y para el del resto de los internos. Pero claro, son situaciones que no sé cuánto tiempo podremos aguantar.
Sí, porque lo que usted me está diciendo, además, en un tono tranquilo, sereno, yo entiendo que ahí dentro se debe vivir como un auténtico manicomio. Imagínese cada interno con toda la medicación de 4 días en su poder, no sabiendo qué uso se hace de ella y sin ningún sanitario, sin ningún médico, sin ningún ATS, que durante estos 4 días...
Efectivamente.
¿Cómo reaccionan delante de un hecho de esas características? ¿Cómo los tranquilizan?
Pues es muy difícil. Nosotros lo primero que tenemos que en esta situación es mantener la calma dentro de lo posible. Luego, claro, bueno, pues puede haber un interno involucrado, dos internos, pero luego el resto los jalean, nos crean también un medio bastante hostil a nosotros mismos, entonces son situaciones muy muy peligrosas. Entonces muchas veces los compañeros, la veteranía, pues te lo va dando el tiempo un poco también. A la fuerza nos hemos visto, porque nosotros estamos sufriendo altercados pues prácticamente todas las semanas,
Y cuando se ven sin el sanitario, sin el médico, sin la ATS, ustedes, supongo que del sindicato, lo reclamarán, entenderán que esto es... No se puede dejar las prisiones abandonadas, porque es que la sensación que tengo es como que a la gente se le interna y se olvida de ellos. Es decir, hemos estado todo el mundo 4 días disfrutando de unas vacaciones y ustedes han estado
trabajando
en completo abandono.
Efectivamente, nosotros, bueno, desde Sildo venimos reclamando, esto no es nuevo, el tema de la sanidad penitenciaria. En el 2003 se aprobó una ley para transferir los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas y decir que solo hay dos comunidades, País Vasco y Cataluña, que las tienen transferidas, y es un modelo que está resultando de bastante éxito. Ha funcionado bastante bien.
Usted me dice que en el País Vasco y en Cataluña sí tienen las funciones, ellos funcionan continuamente, ¿no? Conjuntamente. Porque claro, a todo esto, si ustedes no funcionan conjuntamente, ¿ustedes tienen acceso a lo, a la documentación sanitaria de estos reclusos, de estos?
Ese es un gran problema. No tenemos las historias clínicas, por decirlo, unificadas. Las comunidades autónomas, los servicios sanitarios tienen su historia y nosotros tenemos la nuestra propia. Entonces, no hay manera de consultar los datos.
Fíjese, yo sí. Es que creo que los oyentes estarán tan atónitos como estoy yo en este momento. ¿Usted le llega a un recluso? ¿Y usted no sabe qué antecedentes tiene y cómo lo sabe?
Pues mira, nosotros lo primero que hacemos en el Departamento de Ingresos, cuando se le hacen una serie de entrevistas al interno o trabajadores sociales, pues el médico se entrevista con el interno, le pregunta, y muchas veces, que el interno sí no sabe decir lo que tiene y lo que toma. Entonces, a partir de ahí ya tenemos algo para elaborar y podemos tirar. Muchas veces nos encontramos internos que no saben lo que están tomando. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que volver a iniciar pruebas diagnósticas de todo tipo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esas pruebas ya se han hecho. Hay una duplicidad de pruebas con el gasto que conlleva. Luego también un poco por la situación geográfica de nuestro centro penitenciario. Estamos a 65 kilómetros de la capital, entonces cada vez que hay que llevar a un interno a hacer una prueba, pues tenemos que movilizar a fuerzas y cuerpos de seguridad, ambulancia, y eso tiene un coste muy grande. Entonces, se lleva pidiendo desde hace tiempo que se pongan de acuerdo ambas administraciones y fusionen la historia, y entonces el médico desde ahí, desde el centro, pueda consultarla y tenga algo para tratar, tenga algo,
claro,
para empezar.
Claro, porque ¿qué proporción hay de personal sanitario y de reclusos?
Pues nosotros ahora mismo tenemos 1.200 internos, y ahora mismo tenemos 3 médicos y un subdirector médico. O sea, con 3 médicos para ese tipo de población, gente con unas patologías bastante graves, porque nosotros, recordar que tenemos un gran número de... Nosotros estamos haciendo las funciones de los psiquiátricos, porque los psiquiátricos penitenciarios están a tope. Ahí tenemos enfermos con muchas enfermedades mentales. Y decirte que nosotros antes disponíamos de un psiquiatra una vez al mes, y ahora pues no viene. Ahora llevamos un año que no viene. Entonces nos estamos enfrentando a enfermos que no sabemos muchas veces ni cómo tratarles y cuáles son sus reacciones, porque no tenemos especialistas. Y muchas veces la falta de médicos nos lleva que enfermeros que a lo mejor tienen que tomar decisiones de médicos, porque muchas veces no tenemos un médico las 24 horas del día. Es imposible.
Porque, claro, estos 3 médicos irán a turno, supongo, ¿no?
Efectivamente.
No van a llegar, es una población de 1.200 personas, 3 médicos es una proporción, no llega ni a los mínimos. Es decir, yo supongo que habría un convenio que se tiene que cumplir.
Efectivamente, nosotros desde CESI venimos reclamando que las transferencias se tienen que transferir a las comunidades autónomas. Muchas veces no es cuestión de invertir más dinero, es cuestión de gestionar. Las administraciones tienen que gestionar bien. Nosotros simplemente con unificar una historia clínica se ahorraría mucho dinero, un poco porque nosotros allí tenemos una enfermería que podemos hacer bastantes pruebas, pero claro, hay pruebas de radiodiagnóstico que las tenemos que hacer en un hospital. Entonces,
Y en este caso, la plantilla de lo que es el centro penitenciario, ¿recibe formación para este tipo de casos?
No, nosotros como funcionarios normales no. Ya te lo comento algunas veces. Muchas veces hacemos de juristas, de los internos, de pedagogos, de psicólogos, y muchas veces incluso a lo mejor ya no de médicos. Es muy difícil, no tenemos ese tipo de formación.
Pero en este caso ustedes sufren esta agresión y el agresor le sale gratis esta agresión, porque ustedes no son agentes de la autoridad.
Efectivamente, lo que hemos comentado otras veces, el sillazo este que recibió el compañero, pues seguramente quede en una falta administrativa, no quede ni en un delito de lesiones. Eso, siendo agente de la autoridad, pues en vez de una falta administrativa, sería un atentado, y eso pues tendría una pena de prisión de 1 a 4 años, dependiendo un poco de la gravedad del hecho.
¿Usted sabe que médicos y sanitarios, el último sitio donde quieren ir es a los centros penitenciarios, verdad?
Efectivamente, se han convocado recientemente oposiciones para médicos, y qué decir que prácticamente estamos hablando a lo mejor de la última convocatoria de 30 plazas y se han incorporado 4. Todo esto tiene una explicación muy sencilla. Los médicos, un médico en instituciones penitenciarias está cobrando bastante menos que que un profesional en la calle, unos 1.000 euros menos. Las guardias también están también peor pagadas. No tienen carrera profesional. Por eso nosotros desde CESID entendemos que es importantísimo incardinar la sanidad penitenciaria con la sanidad pública. Son momentos muy muy complicados porque sabemos que bueno, pues la sanidad ahora mismo necesita inversión, pero bueno, nosotros también somos una rama muy muy importante, somos una ramificación de la sanidad pública.
Porque imagínese que ustedes mañana decidan ponerse todos en bloque enfermos afectados de presión en el trabajo y deciden que no continúa, que no funciona el sistema penitenciario. Imagine que está en sus manos. Claro, usted me ha hecho una expresión como no lo quiero ni pensar. ¿Qué ocurriría en los centros penitenciarios?
Nosotros es que las consecuencias son...
Están siempre contando con la responsabilidad que ustedes tienen. Es decir, en este caso, las administraciones públicas juegan un poco con el sentido de responsabilidad que tienen ustedes, que son los funcionarios. Pero hay veces que se les debe pasar por la cabeza, ¿no?
Muchas veces sí. En el 2018 iniciamos un conflicto, se iniciaron huelgas y bueno, pues tuvimos compañeros trabajando más de 48 horas seguidas. Entonces, bueno, pues tuvimos que darle relevos porque ellos no aguantaban con esta presión. Luego, claro, también pues la sanidad, como digo yo, está enferma, la sanidad penitenciaria está muy enferma. Y luego, bueno, pues tenemos que añadir ahora todo el tema de la pandemia del COVID. Estamos luchando, tenemos varios frentes. Tenemos, por ejemplo, lo que he venido a comentarte, el tema de la medicación, de la sanidad penitenciaria, y ahora también tenemos el tema del COVID, que de momento pues no estamos teniendo ningún interno infectado. Todo esto, bueno, un poco por la profesionalidad de los funcionarios, que bueno, están tomando medidas de todo tipo, con las mascarillas, el gel hidroalcohólico. Nos están proporcionando una mascarilla que dura 4 horas para cuando hacemos turnos de 13. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos obrando milagros. Esto es un milagro que los dos centros penitenciarios de la provincia de Castellón no tengan ahora mismo internos infectados por COVID.
Pues con esto nos quedamos. Moisés Hernández, gracias por haber venido a hacer saber a los oyentes la situación que se están viviendo en los centros penitenciarios de Castellón y hacer un llamamiento a las autoridades para que les presten el servicio que ustedes necesitan, ni más ni menos.
Gracias a vosotros por ser la voz de los funcionarios de prisiones de ahí, de Castellón. Muchas gracias.
Buenos días.
Oye, José, escúchame, que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y yo dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Lo que yo estoy es un poquito nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco.
Bonica canción, ¿no, María?
Sí, per finalitzar, que és dimarts. Dimarts 13, ¿no?
Sí, dimarts 13. Estic molt contenta, com sempre, i a més m'havia molt compartir en la meva benvolguda Montse Muñoz. Molt bon dia.
Bon dia, Susana. Bon dia, Maria. Bon
esto,
dia,
la madre José me está volviendo loco.
Se podia...
Maria, pots recitar, per favor, antes de posar-nos els cascos i obrir els micros, perquè els nostres oients tenen dret a saber què és el que estem parlant i de què ens estem rient.
Y es que la madre de José me está volviendo. Ay, a ver si ahora no me recorde, ¿no? Antes vos he recitat a la perfección, ¿no?
Sí, yo pensé que es que le volía a recitar a Montse, la madre de José me está volviendo loco.
Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Ha sido su madre quien quería que entrara dentro.
Montse, això de tindre fills majors i que vinguen amics, ¿qué tal se porta?
Bé, jo no tinc problema. Yo no tengo problema.
Bona contestació. Esto...
Jo no entenc problema. No,
jo no era, era la madre de José, sí, que m'estava volviendo loco.
Estàvem parlant dels amors, diguérem, no? Mm. Dels amors dels que saps que no pots enamorar-te, dels caprichos, perquè hi ha amors que jo crec que també són caprichos, atracció sexual no resolta, no diguérem, que també està en l'ambient. És un debat molt...
molt interessant. És un debat per a tornar a animar-nos després d'aquest cap de setmana tan llarg. I que ens hem juntat les tres, ha entrat Montse, parlem de la cançó de la madre de José me está volviendo loco. Per què no?
Jo diria que si és un capritxo, no que menges el capritxo i s'ha acabat. I... si és un capritxo.
Sí. No? Sí, no, tu estàs dient que els capritxos, tu te'l pots minxar el capritxo i després... després que no me'n recorde, pues això és un capritxo, no?
Bueno, sí. Ei, no vos,
no, no, bueno,
vos disgusteu tant ni per esto ni per
l'altre. No, no mos estem disgustant, mos agrada parlar d'això.
Havíem dit més coses, però no fa falta dir-les.
Bueno, i que sapien tots vostès que en quan, i tots vosaltres que en quan s'obri el micro, així entra la censura i entonces ja no se parla en tanta tranquil·litat. Però vaja, el debat entre elles era substanciós. Jo corria per obrir els micros que us enqueren, que us enquereu, però no, no m'ha donat temps. Les dues del migdia, Maria Ventura, demà més i millor, no?
Com sempre.
Y Montse, la madre de José me está volviendo loco.
Pues sí, sí.
Por lo que yo os diga, que sí, que sí, que sí, que yo de tindré fills majors y una sé yo etat, Montse.
Sí.
Va com que molt bé. Les dos i un minut, moltes gràcies per haver estat ahí dos horetes en nosaltres i demà tornem així a les 12 i ara els deixem en els nostres companys d'esports que de ben segur també els tornaran locos.
Del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome, pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, me hice casi obligado, no sabía qué hacer, espero que lo entienda, que lo sé.